No
més volen jugar.
Que l'estàs acariciant, això no els hi agrada. Els agrada menjar, que tu els hi donis de menjar i tal, però mantenint una mica les distàncies.
Vols alguna pregunta prèvia?
Encara no està tot això.
Ara sí que fa mala cara.
Escolta, Dani, la gent diu que poses cara de por,
Home,
que poses cara de por.
Jo estaria cagat.
Cara de concentrat, poso?
És que no, diuen de por. Fortes, diuen de
normal,
por, que estàs cagat.
Li estic fotent una entrada del Dani.
Diuen Instagram.
Som-hi? Som-hi.
1.800 persones connectades.
Silenci.
Bona tarda. Què tal, com estem?
Gràcies per rebre'ns. I anem cap a dins. I atenció, el primer que ens trobem que hauria de donar una pista del que veurem, que és un cubell amb peixos, Arbós. Bravo. Aquesta és la teva reacció?
Sí, home, sí. Mira com... Home, vol dir que estan alimentats. Per tant, per menjar... De gana no ens atacaran.
Els animals que anem a veure han menjat ja avui o no?
No.
No.
Hem tingut el detall de no donar-los de menjar avui. Perquè tinguin molta gana ara. Espero que ara sí que els hi donarem. Els hi podem donar i saciaran aquesta gana acumulada que tenen.
Som-hi, va, cap a dins.
Sí, atenció, perquè són animals amb molta gana.
Pregunten, Dani, pregunten si has fet testament ja.
No?
Atenció, estem entrant
a una instal·lació. Sí, estem seguint a l'Instagram Live, entrant a la instal·lació amb el Dani Arbós.
2.186 persones
la
connectades.
La sorpresa, a mi...
Los bichos están caninos.
Estic molt nerviosa, jo,
Digues, Patrici.
Aquests guants és una mesura d'higiènica, més que res. No és perquè...
Ara guants. Per tant, de moment no es cap bussa cap lloc.
No.
Hi ha gent que no hi ha guants sempre. Al lloc on som ara, ja fa bastanta olor... Per no dir una altra cosa, és intensa,
una mica...
De què?
Jo tauró no ho noto gaire.
Jo ho he dit en peixateria en dilluns, que és el dia que no acaben de tenir el peix fresc,
T'he de dir que el Patrici, però em transmet molta tranquil·litat, molta seguretat, saps? És aquesta gent que potser no sap el que està fent, però fa veure que sí, i per tant...
Són els primers que palmen a les pel·lícules, Els que tenen tanta seguretat, al final... Posa't els guants, Arbós, ja t'aguanto jo el micròfon.
Vane, tu ja saps com es resol l'enigma, Vane, per si has de resoldre'l?
La resolució, no, estoy esperando.
No.
Ves preparant.
Però que lo haga antes de tirar-se, a ver si...
Estem posant-li els guants a l'Arbós i de seguida entrarem per una escaleta molt petitona cap a la instal·lació que ens toca veure i que ho veureu en directe a l'Instagram del programa. Estadella,
2.400 persones.
Calleu. És que ho està passant pitjor, l'Estadella, que l'Arbós.
Per a veure, Estadella, si tu ets el jove, ets el tio...
Ets el jove, Estadella, diuen.
Sí, a tope.
No els veurem mai més.
A tope.
Vale, endavant, Arbós.
Endavant.
No sé on van, però endavant. Hi ha molta tuberia, I ara pugem unes escales cap amunt.
Que em peixo.
Arbós,
Arbós fent darrere, saps?
Una seguretat que segurament no és la que té en realitat, perquè ara estem entrant en un lloc bastant fosc. Anem pujant escales cap amunt, a prou feines i passem un per un, com si fos ben bé un submarí, aquelles escaletes dels submarins.
Ui!
I atenció, perquè estem a punt d'entrar al lloc on hem portat l'Arbós. Crec que ho esteu veient ja.
L'Estadella té raó de tenir d'allò, perquè és el primer a passar sempre,
El pingüinari de l'aquari de la
Sala.
Escolta'm, preciosos, M'encanta aquesta sorpresa. En sèrio? Sí.
Li agrada la sorpresa.
Bravo.
Que no està a l'Antàrtida, està a les costes de Xile i Perú. Vale? I s'alimenten a la corrent de Humboldt.
Espera't, Àfrica, cuidado, perquè cauràs. És que aquí hi ha la instal·lació...
I passant cap al mig...
Caurem a l'aigua,
Sí, donarem una mica.
Estadella, cuidado, Per favor, compte.
Són maquíssims,
T'està agradant?
Molt. A més, són uns pingüins molt macos, sincerament.
Sí. Tira. Passa.
Ara els hi han portat menjar, i llavors estan perseguint el menjar,
Deuen estar neguitosos, no, pobrets?
Home, no han menjat avui, No han menjat res avui,
Vigileu que no us piquin les parts,
Mac.
Que us arriben a les parts, amb el bec.
Sí, però...
Alerta.
A veure, aquí el senyor Marcelí, Patrici i Olga estan preguntant una cosa, que és si ens picaran.
Pues algú us pot picar una mica. No fan mal,
Però com més volen jugar?
Volen jugar, i com que aquest matí no els hem donat de menjar, tenen molta gana.
Home.
Ara heu de tirar una mica de peix.
Ara ve l'Olga, i què els estem donant de menjar?
Això és esprato capelí, no? Capelí, capelí. Això és capelí, és paregut a la sardina. Ara en tira uns quants a l'aigua i veuràs que s'hi tiraran. Veus, veus, veus?
Ara s'estan llançant tots els pingüins a l'aigua perquè van a buscar el peixet.
Quina gràcia.
Van a buscar el peixet, però també donarem algú. I ara, si vols veure, mira...
A veure, un moment, que ara el Dani Arbós alimentarà un pingüí.
Atenció, veiem-ho, veiem-ho.
Que ha trobat la galleda plena de peix i s'està menjant tots els peixos, eh? Vinga, agafo el peix per la cua.
Dani Arbós.
Vinga, Dani.
Ai, el dit.
Posa-li en aquest.
A veure, li poso un aquest. Bravo, eh? Sí, sí, escolta'm.
Ja l'he esperat amb un, veus?
Molt bé, Arbós.
Bravo, eh? Ja està alimentat un pingüí, puc dir? Escolta'm.
Vés a agafar,
per la cua.
Veus? Per la cua, sí, perquè, clar, apreten bastant, eh?
Sí, sí, apreten, sí, sí, clar, que tenen gana.
Mac, mac!
Sí. Oh, però preciosos, eh?
Vinga, a l'estudi de RAC1, en Pingo, saludant els seus compatriotes.
Mac, mac! Ai, un moment, ara en tinc dos i només tinc un peix.
Mac, mac!
Bueno, perquè hem d'explicar que aquí hi ha parelles, Patrici.
Sí, mira, aquí ara tenim 10 parelles. En total tenim 23 pingüins. 10 parelles.
Com maco.
I 3 mascles desparellats. El Has, pobret, que és viudo.
Ai.
Viudo. Ai. És molt gran.
Pobret.
I s'ha quedat viudo.
Ai, pobret.
I 2 cries, que són l'Eren i el Mikasa.
Com
maco.
Mikasa. Mikasa.
Telèfono. Mikasa perquè la cuidadora li agrada molt el manga. I es veu que això són personatges...
Crec que era per l'Ete. Ah, vale, vale.
No, no, el Mikasa.
Que mira,
aquest m'està demanant. Ves com em pica, mira, mira. Com...
Ep, està picant aquest.
Però, escolta, que quedo fascinat que sàpiguen el nom de cadascun dels pingüins. Jo els veig tots iguals.
Què et penses? Tu perquè no tens vista?
23. El que fem sempre, perquè no s'apareixin pares amb fills, etc, és que els intercanviem amb altres aquaris, altres zoològics, de manera que no hagi el que es diu consanguinitat.
Sí. No... Mira, que han picat a l'Estadella. Què passa, Estadella?
Joder, quin susto m'ha agradat, eh?
Va, a veure, sí,
ja volia dir.
Això és com una guarderia, no puc estar per tots, que estic per l'Arbós.
Ah, ja
cuidado.
Però on l'ha picat? A on l'ha picat?
Oh, colló!
Per favor.
Què ha passat?
Doncs que he notat una mica el companyer com vol una mica de menjar. Clar, jo estic amb el mòbil a les mans, el tio ha vingut malament. Tu, pingüinillo, pa allà.
Pingüinillo pa allà. Però on l'ha picat? A les mans o on t'ha picat?
T'ha picat.
Aquí, el que vindria sent una mica... sí, a la cuixa.
Però dona-li una mica de peix.
No, és que l'Estadella està pel mòbil.
Ah, val.
No, escolta, el que s'ho ha fet seu és l'Arbós, que jo crec que el clínic ja l'han vist prou, eh?
Bueno, és que l'Arbós ha passat de que no li agraden les sorpreses...
Li ha encantat, li ha encantat.
Demà on em porteu?
Oh!
Sobreprovocant.
No, estic fascinat, eh?
Sobreprovocant.
Ja no li ha caigut el peix a terra.
Dóna-li
bé.
Marc.
No, moment.
Anava a picar, Marc, a tu?
No, és clar, que si no li dones el peix em piquen a mi. Dóna-li peix, que es pensa que el tinc jo. Espera't.
Ai.
Ja no se l'estan menjant, el peix de l'Arbós ja no se l'estan menjant.
Digues, Marta, digues.
No, que pregunten per aquí si aquests pingüins, que ja sabem que venen d'un altre país, però si aquests han nascut a Catalunya, o sigui, si són pingüins catalans.
Si són catalans.
Sí, perquè això li volia preguntar al Patrici, tots els que tenim aquí són nascuts en captivitat, no?
Tots són nascuts en captivitat.
Però on?
A Catalunya.
És una espècie que afortunadament encara no està en perill d'extinció. Sí que han baixat molt les poblacions, viuen al Perú i al Xile. I són animals que fan caus al terra. O sigui, no són de gel, aquests. Inclús n'hi han que a la nit van a dormir al desert d'Atacama. Que a la nit fa molt de fred. Durant el dia fa molta calor, però a la nit fa molt de fred. I és l'espècie que es diu pingüí de Humboldt. És una de les 18 que hi ha al món. I bueno, són animals, com tots els pingüins, que són monògams. Tenen una parella per...
Però se m'ha dit que algun fa excursió.
Hi ha alguna infidelitat. Es pobreix sense quedar vidu. Llavors aquest va una
clar,
mica
ajustet,
no? No té parella.
Hi ha algun de català nascut aquí, criat i nascut a Catalunya?
No, hi ha antiguàries cries. El Mikasa i l'Eren són catalans.
Oh!
A més, el Mikasa, tot i ser una cria, és el més gran. És un pingüí...
Mikasa.
És un catxes, eh? És un pingüí molt fort.
Un catxes,
I ara mirarem d'intercanviar-ho amb un altre, aquari perquè trobi parella.
Clar. Vaig llegir una notícia fa un temps que el Japó es veu que tenen un aquari molt gran, que va haver-hi un... Bueno, va haver rescisió econòmica, el Japó també va arribar, es veu, i allà van canviar el tipus de peix. I els hi van donar un peix al que no estaven acostumats. Doncs hi ha vídeos a internet que refusen el peix. És a dir, els tios i les ties estan acostumats a un menjar, els hi van canviar i això pot passar.
Sí, són vols sibarites. Aquí només mengen l'esprat i el capelín, bàsicament.
Fixa't.
I a vegades, pues, arenque petit i tal, però no els hi pots variar gaire. No. Perquè és el que troben allà, al seu hàbitat. A les costes de Xile i Perú hi ha aquests peixos. Quan canvies, pues, si passen un temps que no volen, no volen menjar.
L'experiència és molt agradable, però us he de dir que fa una pudor tremenda, eh?
Bueno, escolta,
tremenda, i no podrem tornar a la ràdio, eh?
Però com és aquesta pudor? La pots descriure?
Sí, és de peixateria tancada
des
de fa temps.
I caques, també?
Peixateria precintada. És la... Sí, hi ha caca, també.
Hi ha caca a terra, Marta.
Bueno, doncs fem una cosa. Anem a resoldre l'enigma amb el Dani Arbós, sí, perquè nosaltres aniríem fent amb altres qüestions.
Neden molt elegants, eh?
Elegants.
Fixa't, són elegants.
Arbós!
Arbós! Yeah. Torna cap
aquí. Ens hauries de resoldre l'enigma, sisplau.
Vinga, va, doncs avui us preguntàvem quina cara posem quan ens fan una sorpresa. I us donava...
Estan aquí al costat del pingüí fent l'enigma, que això la gent no
m'agrada. Aquests dos.
Ah, oh! Ai, cuidado, picada! Picada!
Ho ha picat. Ara he de dir que sí que m'ha donat una sorpresa al pingüí, perquè m'ha picat el dit pensant-se que era un peix, perquè això era amb els guants, i m'ha confós, perquè clar, al final el cul és bastant semblant. No m'ha fet mal, però
t'ha picat.
No hi tornaré a posar la mà. Bé, escolta'm, no recordo les quatre opcions.
Sí, mira, la recordem. La A, semblem més joves quan ens fan unes sorpreses, posem cara de sorpresa, semblem més joves. A, B, semblem més intel·ligents. C, semblem més simpàtics. O D, semblem més bones persones.
Espera, que està a punt de picar el micro. Doncs l'opció correcta és la A, semblem més joves, eh? No sé si jo semblava més jove.
No, semblaves més aviat un...
Més carapolla.
No, semblava, feia cara de jove, que ha fet cara de jove el Dani.
Doncs mirant fotos amb gent que feia les diverses expressions, no? Allò t'ensenyaven fotos de persones i que estaven o rialleres, o sorpreses, o cares neutres, i llavors et demanaven, quina edat creus que té aquesta persona? Doncs fent aquests estudis amb moltes fotografies de molta gent...
Molta gràcia, perquè mentre explica aquest rotllo, els pingüins el miren com si fos el professor, eh?
Sí,
és increïble, eh? Digues.
Doncs fent aquest estudi es va veure que les persones, quan posem cara de sorpresa, sembla que les faccions que tenim, una mica no es veuen tant les arrugues de la cara o el que sigui, i semblem més joves que no quan riem o quan fem cara neutra. Per tant, ja ho sabeu, si us fan sorpreses... posareu cara de més joves del que sou.
Vale.
Molt bé, doncs avui ens han enviat 621 mails.
I avui el Dani Arbós, no? Podria dir el número, sí.
Dani, 342 d'aquests són correctes, per tant m'has de dir un número de l'1 al 342.
Mac, mac!
Doncs el 23.
El 23, vinga, doncs cap avall.
Aquest està tip, mira. Ara tenim un pingüí que està tip, perquè li dono un peix i no el vol.
No el vol.
Ja s'ha anat a tipar. Ja
s'ha donat masses, home.
M'aportava un cubell ben ple.
No cal que corris, nena, que no ve d'hora.
Ja tenim el guanyador. Diu, és l'Álvaro Pérez, o Álvar Pérez. Diu, bona tarda, déu-n'hi-do amb la pregunta, penso que és la A. Salut, Álvar Pérez, de Barcelona.
Doncs Dani Arbós, ho deixaríem aquí.
Més no l'aguantem, eh?
Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies a
vosaltres.
Gràcies a l'equip que ho ha fet possible, aquesta sorpresa de la qual jo tampoc...
Tu no donaves ni un duro i el Dani ha gaudit,
Jo no estava ni a favor, però he mantingut el meu silenci. Perquè veieu que aquest programa té llibertat.
És anarquia, això.
És un programa amb llibertat.
I autonomia.
Amb autonomia i anarquia. Per tant, com dèiem, agrair primer de tot a la gent de l'Aquàrium, que ens ha rebut el lloc on estan els residents, els pingüins, i després a l'equip tècnic, que també ho ha fet possible, el Jordi Jiménez, el Guillem Estadella, el Marc Serra, l'Àfrica Pallero, la producció, i el Dani Arbós, que ha estat el protagonista d'aquesta sorpresa. Parlant de sorpreses, te'n podríem fer un dia una a tu, que també fas cara de que t'agraden les sorpreses.
Sí.
Ella sí.
Bueno,
pues
tot i que ja em va sorprendre aquesta temporada, el dia que va venir el Dani Anglès, que et van maquillar.
Ah, sí, veus?
De monstru, i em va sorprendre molt venint de tu.
No t'esperaves que ho fes?
No.
Jo soc més llançada del que sembla, eh? Sí,
pues mira, ja te portaré a un local que...
No, amb vostè ja li dic que no.
Sí. Ara tornem.
RAC 1. A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB. Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC+1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clavés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Lavane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador. El podcast de RAC+1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. Disponible a l'app de RAC+1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC+1. RAC+1. Tots som
més
1.
Versió RAC+1 amb Toni Clapés.
Dos minuts passen d'un quart de 5 de la tarda. Podem establir novament connexió amb el Semproniana perquè hem començat el programa saludant a Pilar Rahola i a... Jaume Alonso Cuevillas. Anem a repassar... Què tal, Pilar? Bona tarda de nou.
Bona tarda. Com estem?
Molt bé, anem a repassar amb Míriam Díaz com ha quedat això del Tribunal de Justícia, com és això, el TGJLM?
El TGUE. Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Doncs ara ho repassarem amb Míriam Díaz. Si tenen alguna apreciació, ja la farà.
Molt bé, estarem aquí atents.
Si intentem posar llum a la foscor una mica, no? Podríem dir-ho, perquè és un bon embolic.
A tot això diríem que el titular és que la justícia europea posa el comptador a zero pel que fa al cas de Lluís Puig a Bèlgica. És a dir, seria un tornem a començar de zero.
Sí, perquè una mica el Tribunal Europeu ha donat llum verda a Pablo Llarena per tornar a demanar la seva extradició a Espanya, però també marca a la justícia belga i als independentistes com podrien frenar-la. Una decisió, recordem, molt esperada, perquè en teoria també marca una mica el futur de Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
Doncs, per començar, saludarem a Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
No sé si has pogut llegir la sentència des de Brussel·les mateix i si has entès alguna cosa. Perquè a mi me la fas llegir i jo no entenc res. Per tant, no sé si tu has entès alguna cosa i si te l'has llegit.
Me l'he llegit. Per sort, no eren les 200 pàgines que ens havien dit que seria, sinó que eren bastant menys. Ens havien, potser, mira, a vegades tota la vida és una qüestió d'expectatives, no? Al final eren 36 pàgines, per tant, comparat amb les 200 que ens havien dit, doncs ha sigut més lleuger del que ens esperàvem.
Sí, això és com quan veus un llibre, saps, que dius, ui, 500 pàgines, però potser n'hi ha 100 que són referències de punts de dins del llibre. Dius, mira, 100 que me les estalvio.
Correcte. I, home, alguna cosa m'ha entès, sí, alguna cosa m'ha entès, que per això ho podem explicar.
Molt bé, doncs ara ens ho explicaràs. A veure, què és el que has entès?
El que he entès és que, diguem-ne, aquí no hi ha un guanyador clar, per dir-ho així. Depèn de com es miri, no?, i d'on posis el focus. Si pensem que Bèlgica ja havia denegat l'extradició de Lluís Puig i que, per tant, diguem-ne, doncs, el Suprem espanyol s'havia quedat amb un pam de nas, aquesta sentència és bona pel Suprem perquè li permet reobrir aquesta causa i seguir reclamant a Lluís Puig i també a la resta d'exiliats. Per aquest costat és bona pel Suprem, però per l'altre no és una golejada, no li posa aquests exiliats amb un llacet per entregar-li, com es pensava el Suprem que passaria perquè l'advocat general havia marcat aquesta línia, sinó que posa uns condicionants, posa unes condicions de no vulneració de drets on els advocats dels polítics es poden agafar per intentar frenar de nou aquesta extradició. Per tant, en aquest sentit, és bona pels independentistes. Per tant, diguem-ne que no sé si parlar d'empat, però sí que com a mínim que dona joc.
Ja. És a dir, la justícia ha establert allò que ha deixat mig contents a les dues parts.
Sí. Mira, si et sembla, podem escoltar quan el portaveu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea donava una primera lectura que tot semblava indicar que anava a favor del Suprem. És
una autoritat judicial de execució no dispone de la facultat de denegar la execució d'una orden de detenció europea basándose en un motivo de no execució que no se derive de la decisió marco, sinó del derecho del Estado miembro de ejecución exclusivamente.
Bé, aquí bàsicament, traduït, seria que Bèlgica no podia entrar a determinar, per exemple, quin és el jutjat espanyol que és competent per aquest cas, que és un dels arguments que va fer servir Bèlgica per dir que no l'entregava. Per tant, quan ha començat per aquí, doncs tot apuntava cap a una victòria de Llarena, per dir-ho així, no?
Sí.
Però més tard ha afegit, aquest portaveu mateix, ha afegit això altre.
Salvo que dicha autoridad judicial disponga de elementos objetivos, fiables, precisos, de deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado.
Aquí ha començat aquesta frase amb un salvo que, és a dir, hi ha excepcions a la norma de que les euroordres, diguem-ne que gairebé per sistema s'han d'entregar, hi ha alguna excepció. I afegia aquest concepte, que l'hem sentit avui per primera vegada, de grup objectiu de persones... que
identificable, no?
Identificables, no? Que traduït també vindria a ser col·lectiu o minoria que per algun motiu doncs pugui patir vulneració de drets en un sistema judicial. No cal ja, com pretenia l'advocat general i com sospirava el Suprem, que es demostri, per negar una euroordre, que tot un sistema judicial té deficiències sistèmiques. No cal demostrar això. Cal demostrar que hi ha un col·lectiu que, sobre el qual aquest sistema no acaba de funcionar bé i no garanteix els drets. I aquí és on s'agafen les defenses.
I com es demostra això?
Doncs mira, això també ho indica una mica la sentència. Per això, com deia bé la Míriam, el tribunal d'una manera està dient a les defenses o a la justícia belga, si vols denegar l'ordre, has d'anar cap aquí. Falta que ho puguin, eh? Però perquè sempre el TJUE parla en general, no només aplicat en aquest cas, sinó a qualsevol altre cas que es pugui passar a la Unió Europea.
Per tant,
i què diu?
Digues, perdona.
Digues.
No, endavant, perdona.
No, dic, com es pot determinar que hi ha un grup de persones, sí, un col·lectiu sobre el qual hi ha vulneració de drets?
Sí.
Exacte. Doncs diu, per exemple, com es pot acreditar? Doncs es pot acreditar amb informes dels grups de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides, que era, justament, recordeu que va haver uns pronunciaments d'aquests grups de treball denunciant la presó preventiva d'alguns polítics catalans. Com més es pot demostrar? Doncs amb sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. Si hi ha alguna sentència que diu que hi ha una vulneració de drets a un col·lectiu, això es pot posar com a argument. Recordem que el Tribunal Europeu de Drets Humans encara ha de fer sentència, però la farà en algun moment, sobre la sentència del procés. Com més es pot acreditar? Amb informes del Consell d'Europa, que ja n'hi ha algun d'informe del Consell d'Europa que també denunciava les presons preventives en el cas del procés. Per tant, et diu, has de portar tot d'ingredients que demostrin que aquesta persona forma part d'aquest col·lectiu i que aquest col·lectiu està discriminat. I et diu quins ingredients has de posar.
També s'ha destacat que el tribunal no ha comprat totalment l'informe de l'advocat general. Sabem el per què?
No sabem el per què, sabem que és excepcional. És a dir, normalment el que diu l'advocat general és el que després surt a la sentència. I aquí sí que recull algunes de les qüestions que deia l'advocat general. Però realment, si s'arriba a complir fil per randa el que deia l'advocat general, la victòria del Suprem hagués estat rotunda. Era allò, de, com deia abans, de posar un llacet i per entregar a Lluís Puig, perquè el que deia era que, a part de dir que Bèlgica no podia rebutjar l'euroordre pels motius que va fer, deia que s'havien de demostrar defectes sistèmics del sistema judicial espanyol, que seria molt difícil que Bèlgica o la justícia belga s'atrevís a dir la justícia espanyola en el seu conjunt no funciona. No, això era difícil d'imaginar. Aquest cop no li han fet cas. Sí que sabem, o diguem-ne, prèviament a aquesta sentència, el que ens deien algunes fonts és que dintre dels 15 jutges del TJUE hi havia diferents sensibilitats, no? Els que s'inclinaven més per aquesta via, la de, que marcava l'advocat general, i els que, en canvi, eren, diguem-ne, més sensibles potser a tutelar la vulneració de drets i que volien posar doncs, aquestes excepcions que finalment s'han acabat incorporant en el text. D'alguna manera, clar, aquí el TJUE estava en una diatriba doncs, bastant important, perquè d'alguna manera el sistema d'euroordres es basa en que tots els estats de la Unió Europea donen per fet, han de donar per suposat que els altres estats compleixen amb els drets humans, no? I llavors el que deia l'advocat general i eren partidaris d'alguns jutges és doncs automàticament l'entregues i ja. No t'has de posar a pensar si Espanya és un país que complirà amb això. Però aquestes excepcions són precisament per dir, bueno, però espera, que potser amb alguns col·lectius potser hem d'anar amb compte de que no, algun estat no vulneri els drets. I això és l'interessant de la sentència.
Per tant, Benet Iñigo, perquè ho entenguin els oients, bàsicament perquè ho entengui jo, perquè els oients són molt més llestos que jo. Com queda el cas de l'exconseller Lluís Puig?
Doncs mira, ara amb aquesta sentència diguem-ne que comença una nova partida amb unes noves regles, perquè Llarena pot tornar a presentar una euroordre com la que ja va presentar, però està dient, no podeu fer servir justícia belga els arguments que veu fer servir, per tant aquestes cartes us les retiro de la mà, per dir-ho així, i en canvi podeu jugar aquestes cartes si les trobeu, aquests informes del Consell d'Europa, del grup de Nacions Unides, de sentències del TD, és a dir, comença una nova partida, un nou procés d'extradició, però retirant algunes cartes i afegint algunes altres.
Podríem afegir el mateix per Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí?
Sí, seria el mateix cas un cop es resolguin, en el cas d'aquestes tres persones, els processos que tenen oberts per la immunitat. Perquè, de fet, diguem-ne, no estan en la mateixa situació que Lluís Puig, perquè Lluís Puig no és eurodiputat i, per tant, amb ell va seguir avançant la causa, mentre que per Puigdemont, Ponsatí i Comín, aquesta causa, diguem-ne, que es va paralitzar fins que perdin la immunitat, que és el que s'està debatent en una altra causa judicial.
Benet Iñigo, carai, tu, escolta, et passaran el carro pel cap, eh? Ja fa estona que estan passant carros amunt i avall, aquí, que estàs a la seu del...
És que hi ha llambordes, aquí i ressonen.
No,
a Barcelona ja en tenim poques de llambordes. Sí.
No, però ara les superilles les estem recuperant. El que no recuperam és el tramvia blau, que no saben ni on l'han desat.
On el tenen?
No, jo crec que no el troben, i per això no ha tornat a circular. L'han guardat, i vés a saber si no algú se l'ha finiquitat. Bé, Benet Iñigo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, des de Brussel·les, a Benet Iñigo, cap de Societat de RAC1. Ara anem amb reaccions, Míriam, de Brussel·les, des de Brussel·les.
Sí, perquè deia el Benet que hi havia nova partida, doncs els encausats volen jugar aquesta partida. Ho ha comprovat l'eurocorresponsal Lluís Tobar. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El principal afectat, que és Lluís Puig, no? I la seva defensa veuen el got mig ple i seguiran amb la lluita.
Exacte, com deia el Benet, avui hi ha diverses lectures, però els afectats han cantat victòria. El principal, Lluís Puig, està convençut que aquesta sentència d'avui de Luxemburg posa pedres al camí perquè el Tribunal Suprem aconsegueixi que Bèlgica l'extradeixi. Puig creu que tornaran a guanyar la partida a Pablo Llarena. Això sí, recordem, Lluís Puig no és eurodiputat, per tant no té cap causa judicial pendent, no té cap el tema de la immunitat per resoldre, i per tant ell sí que ha donat per fet que el Suprem, tard o d'hora, cursarà presentarà una nova euroordre contra ell, però confia que els jutges belgues la tornin a denegar.
Queda validat que la sentència en el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les denegués la meva extradició. Dues, hi ha més arguments per continuar no fent el retorn meu cap a Espanya, diguem-ne, no? Hi ha més causes que ha de complir aquesta nova petició d'extradició, no? I tot això, encara més a més, també podria demostrar al Tribunal belga que no hi ha malversació. Carregats de raons, amb tota l'alegria possible en aquests moments, podríem presentar-me al Tribunal de Brussel·les i afrontar una quarta petició.
També el seu advocat, Miquel Samper, en la mateixa línia que Lluís Puig, reconeixia aquests matisos de la sentència i assegura que ara el Tribunal Suprem haurà d'afinar molt més el tret.
Es pot demanar l'euroordre? Sí, però d'una forma encara molt més acotada de lo que ja ho estava quan es van denegar. Per tant, jo crec que és un moment positiu per tots els exiliats.
Ara mateix, per cert, el Periódico de Catalunya publica que el Suprem esperarà el desenllaç de la sedició per reactivar l'euroordre contra, en aquest cas, Lluís Puig. Per tant, aquesta és la informació que apunta el Periódico, que el Suprem, de moment, s'esperarà el desenllaç de la sedició. Per tant, això, com sempre, va per llarg. Què més tenim, Míriam?
Doncs qui ha anat una mica més enllà, Lluís, és l'expresident Puigdemont, no? Que ha donat per mort, ha dit, la via de les extradicions i també ha parlat del seu retorn o no?
Sí, Carles Puigdemont creu que les euroordres han quedat en una via morta i ha tornat a parlar, efectivament, d'un possible retorn. És cert que, com dèiem, encara falta saber en el seu cas què passa amb la seva immunitat com a eurodiputat, els moviments que ara apuntàveu que pugui fer al Tribunal Suprem, però avui considera que amb aquesta sentència de Luxemburg la seva tornada està més a prop i tornava a obrir-hi la porta, però tornar sempre amb la carta de llibertat.
Està clar que allò que pretenia l'advocat general, que només pogués ser rebutjada per raons, diguéssim, violació generalitzada o sistèmica, avui la sentència no li ha donat la raó a l'advocat general. Des del primer que vaig arribar aquí, jo valoro l'escenari de tornar lliure, però no de tornar a entregar-me ni a rendir-me. Jo sempre he treballat per això i avui estem més a prop.
L'expresident, de fet, ha destacat, sobretot s'agafava això, que aquesta sentència no avalava el posicionament de l'advocat general de l'estiu, que era molt més contundent, i que avui els arguments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea són més clars i fan més inviable les extradicions.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa les extradicions en via morta. Posa condicions, a més, a la presentació de noves euroordres, que a la pràctica les fan inviables.
I també el seu advocat, Gonzalo Boye, amb la seva línia optimista. Avui és veritat que no ha fet cap tuit amb crispetes, com era habitual, però ha tornat a jugar amb símils futbolístics i, en aquest cas, avui ha dit que encara hi ha partida. Tot i així, qui ara ha de moure la primera fitxa d'aquesta nova partida és el Tribunal Suprem.
Nosotros ya no tenemos que demostrar nada, la pelota se la han pasado al Tribunal Supremo para que analice su propia falta de competencia y si quiere volver a someter sus criterios al escrutinio de los tribunales nacionales de los distintos Estados miembros. Nosotros en estos momentos, nuestro siguiente paso es ir a comer, porque creo que la pelota está en otro tejado.
Un Boye, Lluís, que sí que ha fet el tuit d'avui és un bon dia, no? No ha dit crispetes, però sí que era un bon dia.
Exacte.
I que ha estat doncs, mofant-se a les xarxes una mica de les reaccions que hi ha hagut doncs, des de Madrid sobre el que ha passat avui al Tribunal de Justícia.
Exacte, molt amb la línia optimista, també aquesta línia irònica que calia llegir aquesta sentència, però ha dit això, que avui era un bon dia per a leer sentències i restava importància a les reaccions que venien des de Madrid.
Sí, sí, i Anna Dinà també que també ha destacat. Lluís Tovar, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs anem a on estan, si abans escoltàvem a Pilar Rahola i el nostre Joan Alonso Covillas, contents. A Madrid també estan, crec que, força contents. Ara li preguntarem a l'Arnau Mañé. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines reaccions hi ha hagut a Madrid? A veure.
Doncs mira, poques. De moment, ara parlàveu del Suprem, parlàveu de Pablo Llarena. De moment, Pablo Llarena no ha dit res oficialment, el Suprem no obre boca oficialment, però sí que fons del tribunal explicaven a RAC1 que la sentència d'avui cal madurar-la bé, cal analitzar-la bé i que de moment no hi haurà resposta els propers dies. Quan arribi la notificació oficial que explicaven aquest matí que encara no havia arribat, quan arribi aquesta notificació s'estudiarà a fons el text i que llavors valoraran què fer, però demanen fer-ho amb calma i que, per tant, res és tan clar com diuen ni uns ni altres. De fet, el que és més probable, però, com dèiem ara, és que Llarena s'esperi a que el Suprem aclareixi ben bé com s'ha d'encaixar aquesta sentència del procés al nou Codi Penal i que, per tant, guanyi temps per intentar aclarir la situació.
És curiós perquè avui, escoltant i llegint mitjans de Madrid, sembla que hi hagi dues sentències diferents, Míriam
Díaz. Sí, mira, hem fet una mica d'escombrada amb el que hem venut els informatius del migdia. No ha estat el titular principal dels mitjans, però sí que molts d'ells han obert amb aquest tema, i així ho veien a Televisió Espanyola, Antena 3, Telecinco i La Sexta.
Justicia de la Unión Europea da la razón al juez Llarena frente a Bélgica y podrá emitir de nuevo las euroórdenes contra Puigdemont y también el resto de líderes independentistas huidos. Pero ese tribunal deja la puerta abierta para que Bélgica vuelva a rechazarlas si demuestra que se van a vulnerar sus derechos fundamentales. Marta Carazo.
Sí, es así. Abre la puerta a que se plantee el rechazo si se demuestra de forma acreditada, documentada e informada que existen deficiencias sistémicas en el sistema judicial español, que además no tienen por qué ser, dice el tribunal, generalizadas, sino que puedes valer si obedecen solo a un grupo de personas identificado. Así que una de cal y otra de arena.
También estaremos en Bruselas con la reacción de Carles Puigdemont al varapalo que ha recibido de la justicia europea. El Tribunal de Luxemburgo le da la razón al juez Pablo Llarena y dice que Bélgica no es competente para negar la entrega de Puigdemont a España con los argumentos que ha esgrimido hasta el momento. Eso complica su situación.
Puigdemont, ya lo han escuchado, solo contempla la posibilidad de volver libre, aunque la justicia europea limita a Bélgica su capacidad para rechazar su extradición y allana el camino a una posible entrega del expresidente fugado.
Puigdemont podría estar más cerca de tener que volver a España. La justicia europea le ha dado la razón al juez Llarena y entiende que los tribunales belgas no pueden denegar su extradición. El expresidente catalán hace su propia lectura y cree que la justicia belga va a rechazar una nueva euroorden.
Com veieu, la peça de caça major és Puigdemont. Si no, no anomenen Lluís Puig en cap moment, tot i que la sentència és sobre...
Això ens consta, per una banda, per la dreta espanyola és grinyant, la seva entrada a la presó, i per l'altra, doncs, la detenció i l'ingrés a presó de Carles Puigdemont.
Sí, i també hem fet una escombrada a les ràdios. Vinga. Atenció a l'informatius del migdia de la SER, Onda Cero i la COPE.
Y la justicia europea da una de cal y otra de arena sobre las peticiones de extradición para Puigdemont. Asegura que el Supremo Español puede emitir una euroorden y tiene competencias para ello, pero con un pero en mayúsculas. Esa orden puede negarse si se considera que ha habido lagunas a la hora de garantizar los derechos fundamentales.
El Tribunal de Justicia Europeo da la razón a España, confirma que los jueces belgas no debieron negarse a entregar a los fugados del Prusés, que no cumplieron con la colaboración que se presupone entre socios de la Unión Europea, porque España es tan democrática como los demás y no necesita homogeneización alguna, por más que haya sido el argumento del gobierno para modificar el Código Penal. Eso eran explicaciones espurias de un gobierno ansioso por beneficiar a unos sediciosos.
Justicia europea allana el camino para que Bélgica extradite a Carles Puigdemont a España. En la sentencia dada a conocer esta mañana, el Tribunal Comunitario se alinea con la tesis del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para que el expresidente de la Generalitat sea entregado a la justicia española. Un fallo con varias salvedades a las que se agarran los independentistas.
Doncs, com dèiem, lectures ben diferents. Reaccions des del govern espanyol, Arnau?
Sí, en aquest cas sí. Curiosament no és un tema que hagi corregut molt per aquí a Madrid. Veurem si avui a la sessió del Senat que està venint ara mateix surt el tema. Sí que li han preguntat concretament a Isabel Rodríguez, la portaveu del govern espanyol. La resposta és de manual. Segons Rodríguez, la sentència europea acosta a Puigdemont, també, no parla de Lluís Puig, a Puigdemont, als tribunals espanyols.
La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
Molt bé, Arnau Mañé, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Bé, necessitem interpretació, perquè ja hem vist que des d'una òptica es veu d'una manera i des d'una altra es veu totalment diferent. Són opinions i punts de vista oposats, de 180 graus. És per això que li demanem un diagnòstic a José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem, a qui saludem a aquesta hora. Senyor Martín Pallín, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, ¿cuál es la interpretación de una persona como usted respecto a la sentencia? Porque según con quién, en fin, según hay interpretaciones de todo tipo y nos gustaría saber lo que dice exactamente la sentencia y dónde nos deja.
Bueno, he estado escuchando algunos comentarios de algunos medios de comunicación de Madrid.
¿Sí?
Y creo que una vez más hay gente que se ha empecinado en tergiversar el ordenamiento jurídico y evadirse de la realidad. Bueno, no se pongan nerviosos. Lo que hizo el juez Llarena por primera vez, creo yo, lo hizo apoyándose en el ordenamiento jurídico europeo. Bélgica había rechazado para Lluís Puig la entrega porque creía que no era juez competente el Tribunal Supremo, ya que él tenía fuero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esto es un debate que además se planteó al principio, porque yo a esa gente le recordaría que inicialmente la cosa se llevó a la Audiencia Nacional y que fue el Tribunal Supremo, con una artimaña impropia de un jurista que respete el ordenamiento, dijo no, el delito se ha cometido también en el extranjero porque se pagaron conferencias y viajes del señor Romeva. Eso creo que cualquier persona sensata dice, mire usted, eso es una artimaña impropia de cualquier jurista y mucho menos del Tribunal Supremo, ¿no? Pero bueno, así estaban las cosas y el señor Llarena ha ejercitado lo que le autoriza la legislación europea, una cuestión prejudicial. Sobre un tema muy concreto, que es que si dentro de la euroorden, como ya se ha demostrado, rige normalmente el principio de respeto mutuo entre los ordenamientos judiciales de los que ha firmado la euroorden, establece la posibilidad de lo que los juristas llamamos el principio de especialidad, que es lo que hizo Bélgica y lo que hizo parcialmente Alemania. Es decir, dijo, mire usted, esos hechos que me trae usted, señor Llarena, no son constitutivos de un delito de rebelión, entonces, ni de sedición, y para los tribunales belgas, ni de malversación. Y ahora, y el tribunal alemán de Schleswig-Holstein dijo, bueno, si quiere se lo entrego por malversación. Eso todos sabemos lo que pasó, lo cual demuestra también un empecinamiento porque, claro, le habrá llamado la atención y porque no lo admiten por malversación. Pero bueno, lo cierto es que, como he oído algún otro comentario, no es que haya dado una de cal u otra de arena, sino que ha dicho que excusarse en si el juez que le va a que pide la euroorden de entrega es competente o no, cree que no es una función propia que ampare la decisión marco de la euroorden, porque en principio la competencia en un país requerido no tiene por qué examinarla, sino que se rige por la del país requirente. Pero bueno, ha dicho, sí, puede usted ahora hacer más euroórdenes. Pero no descarta la posibilidad de que, en este caso ya creo que serán definitivamente el tribunal belga, no descarta la posibilidad de que el propio tribunal belga le diga a España, a la señora Elena, oiga, tráigame usted los argumentos que usted ha utilizado para determinar que el competente es el Tribunal Supremo y no el TSJ. Y en este momento nos encontramos con la excepción de Puigdemont, Ponsatí y Comín, que están pendientes de su inmunidad.
Es que yo quería ir ahí porque muchos juristas están destacando el párrafo 100 de esta sentencia, en el que habla precisamente de qué competencia tiene el Supremo para juzgar a los independentistas que están en el extranjero, basándose también en que el propio Supremo, en un auto del 23/10/2020, ya reconoció no tener norma que le atribuya esa competencia. Ahí está la clave.
Hombre, pues, por supuesto, o sea, en menos el Estatuto de Autonomía de Madrid, que directamente somete a los parlamentarios y a la presidenta, en este caso, al Tribunal Supremo, todos los estatutos de las 16 autonomías restantes establecen como criterio general que si el delito se ha cometido dentro del ámbito territorial de la autonomía, el competente es el Tribunal Superior de Justicia, por ser aforados al Tribunal Superior de Justicia. Si se comete fuera, como he comentado antes, con esa artimaña que se hizo supremo, la competencia es del Supremo. Vamos, yo, por ejemplo, he despachado infinidad de asuntos, sobre todo por la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas de parlamentarios y senadores fuera de su territorio, pero eso efectivamente era una cosa clara. A mí no me parece muy claro que el delito se haya cometido fuera del ámbito territorial de Cataluña.
Es por eso que Carles Puigdemont ha dicho que esta sentencia de hoy deja las euroórdenes contra ellos en vía muerta. No sé si usted está de acuerdo en esta afirmación.
Bueno, en parte sí, en parte no. Vamos a ver, en vía muerta, como acabo de decir, porque claro, todo depende de la inmunidad. Si le conceden la inmunidad, bueno, ya dentro de España deben empezar a pensar que la inmunidad es para todo el territorio de la Unión Europea. Y España forma parte del territorio de la Unión Europea, ¿no? Si no se la conceden, volvemos un poco a la casilla de salida. Ahora, pero vamos, con unas variantes notables. Inicialmente, como he dicho, el juez Llarena solicitó la entrega por rebelión, malversación y desobediencia. Después, con los indicios que tenía. Ahora ya hay esos probados. Y nadie, en su sano juicio, puede pensar que hay un delito de rebelión. Había un delito de sedición, eso es cosa juzgada. Uno estará de acuerdo, no estará de acuerdo, pero la sedición ha desaparecido. Lo hemos visto últimamente con la modificación de la sedición y de la malversación. Luego ahora, el juez Llarena, ya con hechos probados y no con indicios, tendrá que decir a los tribunales belgas, mire usted, con los hechos probados de la sentencia, considero que me lo tiene usted que entregar por malversación. Y ahí está el debate, sin descartar, como ha dicho antes, la posibilidad de que digan que el juez, según los datos que han obtenido de España, el juez competente puede ser el TSJ. O sea que, en definitiva, tampoco hemos avanzado tanto. Además, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia es una norma genérica para toda la Unión Europea y para todos los países, Dice, mire usted puede negarse la entrega por el delito, por la especialidad, no es delito en su país, pero no puede usted cuestionar el tema de la competencia porque eso es algo de derecho interno. Bueno, ya veremos a ver cuál es la respuesta de Bélgica finalmente. Y habrá que esperar. Tampoco he oído por ahí la clásica palabra, que a mí no me gusta nada, de varapalos. No, la justicia no se administra a palos, simplemente es una sentencia muy repetitiva, pero que efectivamente a partir del apartado ciento y pico empieza a entrar en el fondo de la cuestión.
Doncs ja tenim el diagnòstic d'un expert en la matèria, José Antonio Martín Pallín, moltíssimes gràcies, un saludo.
Un saludo, gracias.
Gracias, buenas tardes. José Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Fem una pausa d'un minut i mig i ens n'anem a Madrid perquè tenim notícia al voltant d'una qüestió que acaba de presentar al Senat Pedro Sánchez. Ho expliquem en un minut i mig.
Versió RAC 1.
Vols estalviar a full? Fins al 13 de febrer a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés, segona unitat al 70% de descompte en més de 2.500 productes. Com en els Bifidus Activia Cremós, el pack de 4, en compres 2 i t'estalvies el 70% en la segona unitat. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa i ara fins al 6 de febrer aprofita aquest lot estalvi de productes de la nostra marca Bonpreu. Detergent líquid Marsella, suavitzant concentrat clàssic, netejador de terres i sabó de rentaplats ultraconcentrat de la marca Bonpreu per només 5,95 euros. T'estalvies 1,99 cèntims. Aprofita l'oferta. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Què
passarà? Rafael, la llegenda viva de la cançó melòdica, torna als escenaris per presentar el seu nou disc i recordar els seus grans clàssics en directe.
Rafael en concert el dissabte 2 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrades a la venda de project.es.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... donen molta vida!
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
10 minuts, arribarem a les 5, anem cap a Madrid, on tenim el senat a Pedro Sánchez, que ha acabat ara mateix la seva exposició. Saludem Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Què ha explicat Pedro Sánchez, on, per cert, ara mateix és aplaudit per tota la seva bancada, i on ara rebrà la resposta, suposo, que d'Alberto Núñez Feijóo?
Sí, exacte, que en breu pujarà a la tribuna i anunci de Pedro Sánchez.
Per això hem dit que, escolta, dic, no pot l'Armenteres, no pot esperar ni un minut més. Anem amb aquest anunci.
Mira, anunci, pujada del salari mínim interprofessional, que no és una pujada curta, és una pujada del 8%, i per tant el salari mínim passa dels 1.000 als 1.080 euros al mes. Anunci aquest.
Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida de salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Con ello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español.
Aquest era el compromís amb el qual va afrontar la investidura fa 3 anys i uns dies.
Pues vaya, vaya. Això què vol dir? O sea, ¿cuánto he dicho? 80 euros?
80
euros?
80 euros al mes, que és un 8%.
Pues eso no te llega ni pa un gramito, te lleva.
El tema és que ha pujat més del 35% en aquests 3 anys de govern de coalició del PSOE amb Podem. I el que també sorprèn de tot el que ha dit Toni és la manera com ha assenyalat les empreses per no tenir respecte als treballadors a l'hora de pujar els sous. Exacte. Pedro Sánchez s'ha queixat que els càrrecs més importants de cada empresa i els càrrecs intermitjos sí que s'han anat revaloritzant els sous al llarg d'aquests últims anys, però que des de la crisi de l'any 2008 les empreses han topat aquests sous i els únics que han pujat són els dels caps. Això és el que deia.
Por tanto, es evidente que el poder adquisitivo se ha reducido. Y parte de la responsabilidad, evidentemente, la tiene la política, cuando, por ejemplo, nos ha faltado el valor, el coraje, de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Y otra parte de responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado. En concreto, algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados.
I ha fet càlculs, ha dit que en aquests últims 10 anys, aquesta última dècada, l'IPC ha pujat un 17%, 17% a l'estat espanyol, mentre els salaris no han arribat a pujar de mitjana ni un 10%.
Y el disfraz con el que se camufla es la promesa, que siempre hacen cuando están en la oposición, de bajar impuestos. El discurso neoliberal de las derechas nos dice, si nos apoya, le ofrecemos un atractivo ahorro en impuestos. Lo que no dicen es que ese ahorro puede llegar a representar 44 euros al mes. Y sobre todo lo que no dicen es lo importante. Y es que a partir de ahora, si usted acepta ese contrato, tendrá peor sanidad, peor educación, peor transporte público, peor pensión y peor residencia.
De fet, sorprèn que bona part dels 40 minuts que ha estat intervenint Pedro Sánchez a la tribuna del Senat, ben bé la meitat, ben bé 20 minuts, ha semblat més que respongués Isabel Díaz Ayuso que no el que li pugui dir ara Alberto Núñez Feijó, perquè ha atacat polítiques neoliberals, privatitzacions, situació de la sanitat, sabeu perfectament com està Madrid, o s'ha parlat molt de quina és la situació sanitària també a Madrid, a banda de Catalunya, i un dels problemes, òbviament, són les privatitzacions.
Tot això ja tenim Alberto Núñez Feijó, podem escoltar un parell de minuts.
Lo siento, vicepresidenta, pero se ha quedado usted sin rueda de prensa. En todo caso, lo cierto, señorías...
Està responent a la pujada del salari mínim interprofessional i està parlant de Yolanda Díaz, que precisament en aquests moments està reunida amb els sindicats per acordar aquests 1.080 euros.
La realidad del gobierno y la realidad de todos los españoles. Toda la trayectoria de este gobierno se apoya en lo que podríamos llamar tres mitos del sanchismo. El primero, inquebrantables valores y respeto a la palabra dada. El segundo, una inusitada capacidad de gestión. Todos los servicios públicos es culpa de las comunidades autónomas. Y lo tercero, el enorme prestigio internacional de su presidente. Me refiero muy brevemente a ellos. Mire, si algo define la mitología sanchista son sus férreos compromisos. Veamos. Llegó a presidente imaginando luchar contra la corrupción, pero la realidad ha sido el único presidente del gobierno en abaratarla. Llegó imaginando un gobierno feminista, pero la realidad es que ha perpetrado el mayor...
Doncs Jordi, ho deixarem aquí perquè nosaltres anem per altres coses. En tot cas, el Jordi Armenteres continuarà de ple aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. També hi haurà preguntes d'altres diputats, no? De senadors, sí, en aquest cas.
Evidentment, hi haurà els portaveus de tots els grups parlamentaris. És una d'aquelles sessions llargues, no és una sessió de control, és una compareixença de Pedro Sánchez per donar comptes, en aquest cas, de la situació econòmica. Serem fins a les 10:15 de la nit.
Doncs escolta, que et sigui lleu. Armenteres, gràcies, bona tarda.
Fins després, bona tarda.
Míriam Díaz, que tinguis una bona tarda.
Fins ara.
4 minuts i després, què haurà vist Sergi Pàmies aquests darrers 15 dies?
A on?
En el cine.
Al cinema.
Ah, claro, vieja. ¿Dónde está usted?
RAC 1.
Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, adredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé. És que m'agafes en plena segona rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segona rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Cataris. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Crudo Navajas, el último mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles, leds gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
La FAC Factoria Cultural de Terrassa presenta el 4 i 5 de febrer l'obra mestra del ballet clàssic La Bella Dorment, un relat màgic amb música de Tchaikovsky i coreografia de Petipa, interpretat per solistes de prestigi internacional. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye, baby! Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.
Coneixeu la profecia del déu asteca Xuclamelamol, fill de Nolachuclistán? Diu així: a les 12 del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats el cau.
La competència, de 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'havia inventat. Estava a punt d'inventar-se, faltaven uns segles. Misteris de sol.
RAC 1. Tots som 1.